Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Comencem setmana encara pendents dels compromisos internacionals, però ja mirant el cap de setmana en el que ens espera un Atlètic de Madrid-Barça. No diré que determinant aquest partit, però sí important de cara al futur del Barça a la Lliga, perquè l'Atlètic de Madrid li treu 6 punts al Barça, que si perd el Metropolitano serien 9 amb els mateixos partits. Partit que es perdrà Sergio Busquets amb un esquins al genoll de la cama esquerra. No és greu, només estarà una setmana de baixa, però no arriba pel partit. El morbo d'aquest Atlètic de Madrid-Barça estarà sens dubte en el retrobament amb Luis Suárez, que ha parlat pel diari Marca i ha dit, entre d'altres coses, que li sap greu la manca de contundència del Barça. Sentirem després aquestes declaracions. Avui passa per Esports Cope Carles Reixach, que amb la sortida de Bartomeu deixa de ser assessor del club. De seguida ens ho explica. Javier Mascherano ha anunciat la seva retirada als 36 anys. Va estar 8 anys al Barça, en els que va guanyar 2 Champions i 5 Lligues, entre moltes d'altres coses. Un gran professional que va deixar petjada al Camp Nou. Reunió Barça-Generalitat aquest matí per perfilar les condicions en les que s'ha d'efectuar la votació a la presidència del Barça, prevista pel 24 de gener. La reunió ja ha acabat, esperem comunicat. S'ha sortejat la primera ronda de la Copa del Rei, els partits el 16 de desembre. Apunteu: Llagostera-Espanyol, Terrassa-València, Eivissa-Sabadell, Gimnàstica Segoviana-Girona, Hospitalet-Almeria, Marino-Cornellà, Poblense-Olot, Marbella-Lleida i afegim també a la llista el Burgos-Andorra. A l'Espanyol venim de l'empat a 1 a Fuenlabrada, es van escapar 2 punts per culpa d'un error al tram final del partit de Diego López, l'Espanyol que es manté líder amb 2 punts ara sobre el Mallorca, que va guanyar 0-1 a Montilivi. A Girona se senten perjudicats per les decisions arbitrals i al Sabadell se li van tornar a escapar punts al tram final del partit. Derrota ahir 1-0 davant del Logroñés al minut 83. En motor ja s'han resolt els dos grans campionats. Joan Mir, campió del món de MotoGP, i Lewis Hamilton, campió del món de Fórmula 1, per setena vegada, igualant el palmarès de Michael Schumacher. L'altre gran nom propi del cap de setmana és el de Dustin Johnson, que s'ha vestit amb la jaqueta verda a Augusta. Tot això en el cap de setmana amb què hem de lamentar la mort als 90 anys de Josep Lluís Vilaseca, una figura clau en el desenvolupament i organització de l'esport a Catalunya en les últimes dècades. Avui, com cada dilluns, comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem si trobeu a faltar Luis Suárez. Si el trobeu a faltar, està igualat, eh? El 49% no, el 51%. I en clau espanyol, a què atribuïu l'empat a Fuenlabrada? A l'error de Diego López, 56%, conformisme a la segona part, 44%. L'Héctor García està avui al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comencem avui amb entrevista a Esports Cope. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Molt bé.
I sempre és un plaer xerrar una estona amb el gran Charlie Reixac. Hola, Charlie. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estàs? Tot en ordre?
Tot molt bé, tot perfecte.
Perfecte. Escolta, a veure si aclarim d'entrada tot això que s'està dient, de que si la gestora ha prescindit de Reixac, he llegit fins i tot algun titular, el Barça echa Reixac, això sona fort i lleig.
Sí, sona lleig. Vull dir, el tio ho ha fet, ho ha fet una mica amb mala fe per mi, perquè això és el dir, escolta, per què em pastifar el tema. Ja. Jo això ho vaig comentar l'altre dia, precisament en una ràdio, i em van demanar, Xavi, tu ara com estàs amb el Barça? Dic, mira, concretament, pots dir la veritat, ja he acabat. Dic, perquè jo tinc, primer que tinc els contractes de gener a desembre, no faig la temporada com a futbol, no de juny a setembre, sinó que vaig de gener a desembre de l'any natural.
Sí.
I jo ja havia, quan el Bartomeu va plegar, doncs jo vaig sortir, vaig fer unes declaracions, és que vaig dir, no, si jo ja he plegat, perquè ha plegat el president, jo ja he plegat. I a més, el Barça a mi no em devia res, m'havia pagat el que jo havia, pel que jo havia estat, perquè jo cobrava dues vegades l'any, una vegada al febrer i una al setembre, i per tant vull dir això que diu, no, t'han fotut fora, no, perquè per fotut fora tens que estar dintre. I com, ja no hi ets, ja no hi ets.
Sí, sí,
i a més, hi ha l'avantatge de que jo he sigut un tio que tota la meva vida, quan jugava a futbol, de jugador, he firmat sempre any per any, perquè un no està content amb l'altre, doncs cap a casa i adéu, no? I vull dir, aquesta vegada també no he volgut que un president que vingués a darrere digués, mira, ja que té un any de contracte o dos, i ara què hem de fer amb aquest tio? Li hem de pagar, hem de fotre fora, per tant, amb mi no hi ha cap problema. El que vull dir ben clar és que a mi tampoc, diem-me que m'han fotut fora, tampoc se n'ha servit un duro, perquè havia cobrat el que tenia que cobrar, per tant, ni indemnització ni res, vaig cobrar el que tenia que cobrar, vaig plegar i t'hem liquidat. Per tant, això jo crec que més clar no vull parlar.
Tu has cobrat a Charlie el 2020 i a més em deies que menys del que hauries de cobrar precisament pel tema de la pandèmia també, no?
Això mateix, vull dir que a més vaig cobrar el 2020, que tampoc són quantitats, la prova que eren poques quantitats petites, pues, que vaig cobrar una vegada al febrer i una vegada al setembre. I així s'acabava la temporada. Però si llavors veníem bé, del setembre fins al desembre parlàvem per continuar la temporada següent, no? Però fins i tot aquest any he cobrat això i, a més,
una reducció.
Una reducció del 50%, perquè tot això de la pandèmia...
Clar.
Per tant, escolta, vull dir, no. Per tant, vull dir, aquesta notícia el que ha donat s'ha lluit.
I, a més, el nou president, quan surti president el dia 24 de gener, si vol comptar amb tu, ja serà una altra història.
Això mateix, però llavors vull dir... Llavors és un problema que vinguin a dir, escolta, m'interessa que el Xavi sigui aquí, m'interessa parlar amb el Xavi, això és una segona part, no? Però vull dir, el tema, precisament el que he volgut mai és que la persona que pogués entrar, diguéssim, doncs, digués, escolta, tu, em trobo amb aquest tio que jo aquí no el vull, m'entens, i em tingui que pagar o indemnitzar. No, fora, no hi ha cap tipus de problema d'aquest tipus. I a més, hi ha una cosa molt clara. Jo, com t'ho repetit, amb els anys que porto aquí, crec que no podia dir a un president, escolta, pots fer-me dos anys més de contacte perquè després em tinguin que pagar o em tinguin que liquidar. No, així jo crec que quedem més clar, jo estic content, el que vingui també, i a més, la gestora que volia fer, o que deia Pit, amb que té gent a fora, perquè així estalviava calés, en el cas meu, no s'ha estalviat cap, perquè ja dic, jo ja havia liquidat.
Ja. Tu amb Tusquets, per això, amb el president de la gestora, has arribat a parlar o no?
Sí, he parlat, i dic, noi, va ser un punt de vista, ho fos molt malament, perquè que la imatge és molt dolenta, llavors jo que la gent surt malament del Barça, i diu, no, això no és culpa meva, escolta, precisament la gent m'està trucant, i m'estan dient que com he fet això, jo no he fotut res, no sé què, escolta, una vegada més, sempre una cosa que no té cap transcendència, escolta, escolta, que jo no sabia res, aquest tema, teu periodista, escolta, què passa, Xavi, què t'ha passat, no sé què, escolta, que no és res, també. Doncs, per això que he sigut el comentari que hem fet, però he parlat amb algú per aclarir el tema.
Aquí fem lius per tot, Charlie.
Sí, qualsevol cosa es complica. Jo soc un tio que no va fer, no em vull de problemes. I per aquest concepte, després, això que va dir, això ve del 2010, tens que comptar que jo, cada any, vaig fer un contracte per un any. I cada any, quan ja va el novembre, ara, el desembre, el president deia, què, continuem? Va, continuem. I era una fulla, pràcticament, que era com una carta que deia, bueno, continuem un any més.
Sí, sí.
I continuem un any més. Així,
un annexa al contracte.
Sí, un annexa, però vull dir que, escolta, un full, eh? No, és un full. Llavors, escolta, si no interessa, doncs, pel Barça, o no interessa per mi, però quan ja va el Bartolomé va marxar, jo em vaig adelantar. I dic, ara tu què? Dic, no, ara ja no hi soc. Dic, perquè ja s'ha anat el president, jo també m'he anat, i a més m'han pagat tot el que tenia que cobrar, i per tant, res, vull dir, no hi ha cap problema. I això ho repetia, no indemnització ni de cap tipus. Okay, el que cobrava i prou. I encara amb el 50%, vol dir, que em sap greu que hagi dit això, perquè tinc la sensació de que aquí al Barça tothom té que si surti rebotat, i no és el cas.
Ok. Escolta, com has viscut tu tots els últims esdeveniments, aquests últims mesos o setmanes, Charlie, la dimissió de Bartomeu, la sortida de Bartomeu, tot plegat, com ho has viscut?
Home, jo ho he viscut, diguéssim, no em fotia cap gràcia, perquè veia que a tothom quan li passi una cosa d'aquest tipus, que ho veus de la barrera, pensa, bueno, és que ho ha fet bé, uns que ho ha fet malament, l'altre que d'això. I el tema sempre al futbol apareix sempre quan no es guanya, m'entens? I això ja venia de l'any passat, jo diria que venia de dos fets. El primer, la primera destitució del Valverde, que ja jo crec que no va estar al Barça, i m'hi poso jo també, el que vulgui, encara que jo era un contrari, diguéssim, a la institució del Valverde. Aquesta és la primera...
O sigui, que es va gestionar malament, Charlie.
Sí,
no?
per mi sí. I ho dic, allò. I després, la segona, doncs, el perdre la Lliga. La perdre la Lliga, que va ser una Lliga també com atenuant, una Lliga estranya i complicada, perquè tot això no semblava res, sense públic. A més, també, per dir-ho, ja fer una mica de pollo amb un Madrid que semblava que cada partit li picaven dos penals, com deia Déu.
Sí,
però,
bueno,
que vull dir que es va perdre la Lliga i tot això ens ha propiciat tot aquest tipus de coses, no? I jo crec, doncs, que potser el voler-ho arreglar, al final es va complicar cada vegada més i al final... Jo vaig sortir públicament dient que jo crec que era un absurd doncs, que fins aquesta moció de censura, clar, perquè fins al cap no adelantaríem res, compliríem la troca, i a més, la gent que es volia presentar, a molts els atendríem allò dels avals i d'aquest tipus de coses, no? Però al final s'ha dit fer això, s'ha fet, i ara veurem el següent pas quin és.
Tu et penses mullar per algun candidat? Diràs, aquest m'agrada, aquest no m'agrada, o et mantindràs al marge?
Jo el que ara diràs, és un pla una mica egoista. A mi m'interessa que el que vulgui sortir, el que es vulgui presentar, em vulgui dir, escolta, Charlie, escolta, m'interessaria que tu siguis aquí, per això la suata. Perquè allò de fet el clau per la cabota, dius, escolta, jo el Reixac vull estar aquí. No interessa. Vull dir, primer hem de veure el president que li pot interessar que jo corri per allà. Si no interessa, doncs, escolta, anem aquí, no passa res.
Tu esperar i ja està, sí. Sí.
Escolta, i a l'equip com el veus, Charlie?
L'equip és en milloria. Jo crec que el Barça ha començat, el Rommel ha començat a buscar un equip una mica, i crec que ho sap trobar, però de mica en mica jo crec que va trobar en aquest equip, no? També és veritat que els altres equips estan molt penjats, perquè, per exemple, el Madrid ja veus com està, amb la Copa Europa penjada, amb la Lliga ha fet 3 o 4 adelantades. Per tant, és un any, jo crec, un any també molt complicat per tothom. Això de jugar sense públic, escolta, això és una cosa escafinada, m'entens? Estan donant moltes sorpreses de que degut a un jugador en un partit que és un partit d'entrenament, no hi ha públic, la gent no apreta. Sempre parlàvem del jugador número 12, no? La feina que fa, com deia el Valdano, del medio escénico, el miedo escénico, ara això no existeix. Per tant, és una temporada una mica típica.
Mm. El Koeman ho està portant bé?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que ha marcat una mica la línia del que es té que fer i donant una mica de marge als jugadors, però ha marcat una línia molt recta, no? Perquè arriba un moment que quan el futbol tothom fa una mica el que vol, vull dir, és complicat, no? Vull dir, tothom té que anar una mica al rengle i a partir d'aquí, doncs, fer de més i de menys. Però primer marcar la línia, una línia bastant recta.
El Messi el veus com sempre o una mica per sota del seu nivell habitual, que és molt alt, o que era molt alt?
Bueno, jo crec que el Messi ha començat potser una mica més fluix, ha hagut també, torno a repetir, que tot això al final de la temporada passada ja, des del temps de la pandèmia, jo crec que ha afectat una mica tothom, no? Però l'altre dia, l'últim partit que va sortir de la segona part, va estar a un gran nivell. Vull dir, va fer 2 gols, va fer la jugada que va deixar passar la pilota, vull dir, ja està una mica això. El que passa és que el Messi també, en aquests moments, amb el Ronald, té que buscar una mica la seva nova posició al camp, no? Perquè ara a vegades juga, vaja, amb un punt de vista molt particular, un pèl massa traçat, no? I quan té que baixar tant enrere, de banda de l'equip se'n recent a davant, no? Ara bé, ara amb el Dembélé, que és un home que marxa en profunditat, i amb aquests jugadors que marxen amb línia recta, com era també el xaval, doncs què passa? El Messi també s'ho va millor. Per tant, jo crec que és una mica això, no? Trobar una havia quedat tingui el seu lloc, la seva posició, i a partir d'aquí començar a fer canvis i variacions.
I tu creus que troba a faltar també l'equip a Luis Suárez?
Bueno, Luis Suárez és l'altre tipus de davanter centro. Era un davanter centro més estàtic, però que el Messi, quan arrencava de darrere, sabia que sempre el tenia allà. Saps? Vull dir que li podia acabar descarregant la pilota amb ell perquè li tornés. Ara aquest jugador no hi és. No hi és. I tots venen una mica a buscar la pilota. Però l'únic que marxa a profunditat, i que em recordo una mica, a vegades amb salvar distàncies, amb l'Stoikov, un tio, quan el Messi pot entrar amb la pilota controlada, doncs aquest jugador pot fer un desmarque cap a dintre, com feia l'Stoikov, i el Messi li pot fer un pas en profunditat, com li fan, per exemple, a la Jordi Alba. Jo crec que això li pot anar molt bé a Barcelona.
Ronald Koeman es va precipitar al dir que no comptava amb Luis Suárez?
No, jo crec que, diguéssim, potser tenia un altre concepte del futbol, de l'exemple, el futbol més estàtic, més posicional. També et dic una cosa, vull dir, a vegades la gent quan diu, bueno, aquest que marxi, sembla que la gent li digui, jota, i que vagi, i que em marxi, i que fracassi, m'entens? No, jo crec que no, jo crec que el Barça, pel que sigui, no l'ha volgut, gràcies pel que has donat, pels gols que has fet aquí, que n'ha fet molts, i a més, jota, ja un vagi, que triomfi, no? I vagi molts gols, menys quan lluit contra nosaltres.
Home, això serà dissabte, ara a veure si dissabte en fa dos gols.
Pues jo et dic una cosa, jo sincerament, mentre no faci gol amb nosaltres, ja estic content, però vull dir que no li desitjo cap mal, al contrari, que vagi molt bé, perquè és un tio que ha jugat al Barça, ho ha donat tot el que ha pogut, ha fet molts gols i ens ha donat moltes satisfaccions. Per tant, ja que sé la munya, sé els agraïts.
Sí, senyor.
I tu què esperes de les eleccions? Que no estiguin polititzades? Què esperes?
Bueno, jo primer...
Que vagi molt millor el club.
Jo crec que ara, aviam si m'entens, és un moment difícil, però un moment difícil per tothom. Ho té complicat el president que arribi, ho té complicat l'entrenador, ho tenen complicat alguns jugadors, perquè quan et fiques un jugador amb un equip que va com la seda, doncs també jugues bé. I quan vens en un equip que no va tan fi, doncs també pateixes. I per tant, això és una cosa, són segles del món del futbol que s'han produït sempre.
Molt bé, Charlie, ha estat un plaer escoltar-te, com sempre. Gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé. Estem en contacte, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hi ha moltes més coses en clau Barça. Saludo a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, que estem pendents de Busquets, que té una lesió al genoll, que no és greu, però està tan a prop al partit contra l'Atlètic de Madrid que no arribarà, no?
No, es perd segur aquest partit contra l'Atlético, el dissabte al Wanda Metropolitano, però no està descartat pel Dinamo a Kiev dimarts, dia 24, en Champions, en funció de com evolucioni les sensacions que vagi sentint. Les notícies que ens arribaven fa una estona de l'entorn de Sergio Busquets, de fonts molt properes, és que l'esguins al genoll esquerre és lleu i la previsió és que estarà una setmana i mitja de baixa com a molt, és a dir, en 10-12 dies pot estar recuperat. Busquets s'ha sotmès a una ressonància aquest migdia amb els metges de la federació. Des de la selecció no s'informarà el temps de baixa, en tot cas ho deixen en mans del club, com ja va passar amb d'altres jugadors com Gerard Moreno o Llorente, però els metges del Barça no el veuran fins aquest dimecres, perquè Busquets ha pres la decisió de quedar-se concentrat amb Espanya per fer pinya de cara al partit de demà contra Alemanya. Mentrestant, el que us podem informar és això, que l'entorn de Busquets ens diu que estarà una setmana i mitja de baixa, per tant, el descartem ja per aquest dissabte al Wanda Metropolitano.
Els jugadors del Barça que no estan amb les seleccions tornen a la feina aquesta tarda, no?
Sí, aquesta tarda hi estarem pendents sobretot dels lesionats d'Araujo i de Coutinho, que ja estan en la recta final de la seva recuperació. Veurem si Koeman els pot recuperar de cara al dissabte al Wanda Metropolitano. pel que ens diuen, des de l'entorn d'Umtiti, les seves sensacions són molt bones, però encara no fa entrenaments complets, només fa parts de les sessions i és prematur que aquest dissabte estigui recuperat. Això sí, en breu esperen que pugui completar els entrenaments al mateix ritme que els seus companys.
El morbo del partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid està sens dubte en el retrobament amb Luis Suárez, que ha parlat pel diari Marca de la seva sortida i també de la manca de contundència en atac que està patint el Barça.
Una planificació tàctica o com le quieran llamar, de trabajo, que se buscaba una fórmula de hacer cambios y bueno, uno aceptarla, y si la aceptaba y buscaban el cambio uno era porque no lo necesitaban. Y bueno, ahí acá uno ha sacado las conclusiones, pero lo que tengo que vivir hoy en día es mi presente en el Atlético, pero obviamente a uno lo pone mal a veces que deje amigos en Barcelona y que estén viviendo este momento de falta de contundencia, falta de goles, pero son rachas que ya vendrán los goles y ahora estarán errando algunos, pero cuando entrarán de a pares.
Oli, aquesta declaració a mi em sona una mica... M'estan echando un poco de menos, ¿eh? No, o què?
Sí, sí, sí.
Una mica.
Jo el primer, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ja venim dient que segurament Messi treballaria menys i seria més productiva la davantera del Barça, però bé, va ser una decisió no només des del punt de vista esportiu, sinó també una decisió política per part del club per alliberar una de les fitxes més altes de la plantilla.
A veure com va aquest retrobament dissabte entre Luis Suárez i el Barça. També hem estat pendents aquest matí, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
D'una reunió entre el Barça i la Generalitat per perfilar les condicions de la votació a la presidència del Barça el 24 de gener. Podem dir que la reunió ja ha acabat, però encara no sabem què s'ha decidit.
Exactament, ha acabat vora les 3 de la tarda, durant 2 hores, ha començat a la 1 del migdia, s'ha produït presencialment a l'edifici de la Maternitat, al costat del Camp Nou, on té la seu Salut, i s'han vist del Barça, la Conselleria de Salut i de l'Esport, i han parlat sobretot de com serà la logística, perquè evidentment serà el 24 de gener, però en diferents seus, i és una prova de foc, com deien en divendres a Sports Coping, com us explicaven, perquè la Generalitat vol veure com es poden preparar unes eleccions autonòmiques que seran després el 14 de febrer, i aquestes eleccions del Barça, deien, els hi aniran molt bé, per això volen tenir tot enllestit i tot bé, perquè surti perfecte i sense cap problema.
Quan hi hagi novetats sobre aquesta trobada d'aquest matí, les aportem ràpidament a l'antena. També, Helena, hem estat pendents aquest matí d'una compareixença del precandidat Víctor Font, que ha presentat un altre nom del seu equip. No ha estat una sorpresa aquesta vegada. Antoni Bassas formarà part de l'equip i ha tocat algun tema d'actualitat.
Sí, el país d'Antoni Bassa serà la mà dreta de Víctor Font, el seu segon, així l'ha presentat en una nova trobada telemàtica amb els mitjans. Antoni Bassa serà el responsable del gabinet de presidència si Font guanya les eleccions, s'encarregarà de temes de comunicació, relacions institucionals i fundació, matitzar que no serà un vicepresident a l'ús, perquè Font ja ha deixat clar en dir repetides ocasions que no visualitza una junta amb aquest tipus de càrrecs. A Víctor Font se li han fet dues preguntes molt concretes en aquesta roda de premsa telemàtica i que segurament seran recurrents al llarg de la campanya. Primer, se li ha insistit per un nom que s'ha associat a diversos precandidats, el nom és Neymar, i així de contundent, Víctor Font dona els motius de per què el brasiler no pot tornar al Barça, almenys en el seu projecte.
Y en este caso me consta que un jugador como Neymar, futbolísticamente, para el proyecto deportivo liderado por Xavi, encajaría perfectamente. Xavi ha sido expresa desde un punto de vista deportivo. ¿Qué pasa? Que después las decisiones deportivas se tienen que validar por la junta directiva, teniendo en cuenta aspectos tanto económicos como institucionales. Y en este sentido es donde Neymar no entra en el futuro proyecto del Barça, si nosotros gobernamos, tanto por razones económicas evidentes como por razones institucionales. Un jugador que tiene demandado al club, que nos dejó tirados, como nos dejó a pocos días de empezar una temporada, no tiene lugar en el Barça.
Queda clar, doncs, el no a Neymar.
Claríssim.
Entraria segurament en el projecte esportiu de Xavi, però és un no rotund a nivell econòmic i sobretot a nivell institucional, perquè el brasiler va deixar tirat al club. Després se li ha traslladat a Víctor Font les declaracions de Tebas, el president de la Lliga, que sempre és notícia, ha reclamat que tots els precandidats del Barça aparquin les tesis independentistes. Això li responia Víctor Font.
Tema política, de hecho me sorprendió las declaraciones de Javier Tebas, porque conocemos y sabe perfectamente cuál es nuestra posición y el hecho de que llevamos muchos años construyendo un proyecto dejando de lado la ideología. Al final aquí hay gente de ideologías muy diversas. Cuando se vaya conociendo al equipo se va a ir confirmando que esto es una realidad y que, por lo tanto, a nosotros lo que nos mueve es esto, hasta cierto punto normal, que nos quieran encasillar en un extremo o en el otro, pero nosotros a este juego no entraremos.
Víctor Font també ha confirmat que s'ha vist amb tots els expresidents del Barça que ha pogut, entre ells amb Laporta i recentment també amb Sandro Rosell, i ha insistit que l'ideal és sumar esforços, però amb una idea ben clara que és blindar el seu projecte.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Un altre nom propi vinculat al Barça que ha estat notícia les últimes hores és el de Javier Mascherano. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha anunciat la seva retirada.
Als 36 anys, després d'una carrera plena d'èxits, especialment en les 8 temporades que va vestir de blaugrana i va guanyar 19 títols, va ser peça clau per Guardiola, no només pel seu caràcter de líder al vestidor i l'ascendència sobre Leo Messi, sinó perquè es va reconvertir a central després de la baixa de Puyol i amb un rendiment excel·lent. Va marxar del Barça fa 2 anys, va anar a l'Eve i Fortuna, i ara feia 11 mesos que havia tornat a casa, a l'Argentina, amb Estudiantes de la Plata, però Mascherano ha confessat que després del confinament per la pandèmia se li ha fet complicat rendir com ell voldria i tornar a tenir il·lusió.
He vivido mi profesión al máximo, al 100%, di lo máximo que podía, y hoy me encuentro con que, bueno, ya hace un tiempo que me cuesta, y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mí para volver a la Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me lo ha dado todo.
També havia jugat a River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool i és el jugador més internacionalitzat amb l'Argentina, amb 147. Leo Messi s'ha acomiadat d'ell a Instagram amb un emotiu "Te venimos extrañando desde que te fuiste". Al final, Mascherano i la seva exigència, recordem que va dir al Barça que patia jugant a futbol, és la mateixa autoexigència que ara el fa retirar-se.
Un gran el jefecito. Sílvia, gràcies.
Adéu.
I abans del debat, situem el calendari dels partits de seleccions amb el José Luis Gil. Hola, Gil.
Què hi ha, Bajori? Bona tarda.
Que venim, per exemple, d'un Holanda 3, Bòsnia 1, De Jong contra Pjanic.
Sí, senyor. I golet de Memphis Depay, Al minut 55 feia el tercer de la selecció Orange. Abans Wijnaldum havia fet l'1-0 i el 2-0. 90 minuts per Frenkie De Jong. Gairebé tot el partit també per Miralem Pjanic, que va ser substituït a les acaballes. I amb aquesta victòria, Holanda doncs manté opcions de classificar-se per a la final a 4, però depèn d'una ensopegada d'Itàlia. També disputat ahir Dinamarca 2, Islàndia 1, 76 minuts de Martin Braithwaite. 2 gols danesos de penal, tots dos anotats per Eriksen. I destacar que en la jornada d'avui, 8:45 de la nit, a jugar a Àustria, tenim un Estats Units-Panamà. Una altra oportunitat per veure Serginho Des i Conrad de la Fuente.
I demà un decisiu Espanya-Alemanya-Sevilla.
I ens hem escapolit una ben bona, Batllori, perquè el Suïssa-Ucraïna del nostre grup s'ha hagut de suspendre per positius a la selecció d'Ucraïna. Les comptes, molt fàcils, molt fàcils. Si guanyem a Alemanya, passem. Si no guanyem, ens quedem a casa. Roda de premsa aquesta tarda de Luis Enrique. Estava previst que sortís Sergio Ramos, el substituirà Rodri, un Sergio Ramos que ahir participava en un acte de presentació d'un documental de la selecció espanyola. Seria bonic per la Roja aprovar aquesta assignatura de classificar-se per a la final a 4 de la Lliga de Nacions.
Es una oportunidad única para disfrutar de una Final Four maravillosa que nunca hemos tenido la suerte de jugarla, aunque lleve este sea el segundo año. Y bueno, ¿por qué no? Por supuesto, yo creo que hay que estar convencido y si jugamos con la misma intensidad, con la misma actitud, las mismas ganas, en el fútbol al final puede pasar de todo, pero si todos ponemos de nuestra parte e intentamos sacar la mejor versión, le va a costar, ¿no?, a los alemanes. Ojalá podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la victoria se quede aquí.
I si és possible que no hi hagi penals a favor d'Espanya. Completa el calendari el Croàcia-Portugal, amb interessos blaugranes, i el França-Suècia, també en la jornada de demà, Andorra-Letònia.
De seguida el debat Esports Copé.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Obrim. obrim debat amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, aquí veient un programa que no es coneixia de la Dosa, que parlen també de futbol, cosa rara.
Ah, sí?
Sembla que diu Desmarques, sembla que llegeixo.
I, ja, i de què va, de què va, de què parlen?
Bueno, del secretari tècnic i de no sé què i tot això. S'estan arreglant els clubs, però bueno, bé, home, tot,
està bé.
Tot és opinable.
Sempre s'aprèn alguna cosa, no, Miguel?
Exactament, per això poso orella i bueno, perfecte.
Molt bé.
Per aprender, eh?
Per aprender.
Jo pensava que a la 2 feien documentals d'animals a aquesta hora i...
No, els animals venen més tard.
Més tard, ok.
No, després d'això ve el més llarg de la història de la televisió, que és el...
L'Hurtado.
Hurtado.
Saber i ganar.
Saber i ganar. Bé. La porta de 23-24 anys estava batent rècords.
Sí.
Està a punt de guanyar el Bill Cosby. I després ja ve els animals que dius tu, que els he de tractar molt bé perquè són uns documentals sensacionals.
Sí, senyor. Sí, senyor. Poli Rincón, muy buenas.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas.
Muy bien, hombre.
Hablando de animales, Poli, ya lo ves.
Ah, lo dices por mí, ¿no?
No, animales sensacionales.
Qué grande eres.
Ay, Dios, ¿tú qué hacías, Poli? ¿Qué hacías ahora?
No, yo estaba leyendo ahora mismo, bueno, he estado viendo todo el fin de semana, evidentemente, el Máster de Augusta, como no podía ser de otra manera.
Hombre, claro, tú. Ah, bueno, pero has visto el Dustin solo, oye, los demás estaban...
No, bueno, han estado bien, estaba Cameron Smith, que es un chaval que
se
ha quedado, pero vamos,
y realmente
La historia bonita era haber visto a Tiger Woods repetir, pero bueno, Dustin Johnson a mí me encanta, me parece que es ahora mismo de los mejorcitos, por no decir el mejor. Justin Thomas también me gusta mucho, en fin, hay varios. Bueno, John Rahm no tuvo suerte.
Son buenecillos estos chavales, son buenecillos, pegando a la bolita. Sí.
Menos 20, ¿no?
Menos 20, sí, por dos golpes... Uh-huh. Por dos golpes menos ha batido el récord tanto de Jordan Spieth como de Tiger Woods.
Sí, señor.
Tenían menos 18 ellos en los cuatro días y este le ha puesto menos 20.
Y ahora, cuando vayáis los dos ahí a jugar, Minguella y Poli, tenéis que practicar lo del agua, de John Rahm, el golpe de tirar la bola por encima del agua.
Escúchame, tú sabes, ¿tú viste cómo es el golpe? ¿Tú has mirado bien?
Yo es que siempre que me va el agua, se me va para abajo. Nunca me sale para abajo.
Porque tú la pones de arriba abajo, y él la puso de abajo arriba. Él tiró para que la bola hiciera la rana, porque estaban jugando a eso, a tirarla por ahí tal y cual, que tú muchas veces la habrás visto, que muchas veces la has dado mal, la bola ha salido plana por abajo, y
yo tiraba piedras.
Exactamente, claro, la rana, ¿te acuerdas? La rana, que era lo que hacíamos. Así que nada, lo difícil es lo que hizo Tiger, que primero hizo en un hoyo 10 golpes en el hoyo 12, ¿te acuerdas que se va?
Sí.
Y luego es capaz de hacer, como es un genio, porque es único en el mundo, es capaz de hacer en 6 hoyos 5 birdies, después de haber sido al agua y haber hecho 10.
Que otro se habría ido o habría tirado el partido y dice, oye, tú, yo ya por lo que tengo que hacer aquí.
No,
es increíble la mentalidad, tú, qué bueno.
¿Has visto la mentalidad? Se puso, fíjate tú, iba a menos 4, hace 10 golpes, se pone 6, o sea, se pone 4 por encima. Y es capaz de llegar otra vez y terminar bajo par. Bajo par menos 1. Es una cosa... Lo de Tiger Woods es una cosa...
Es Tiger Woods, claro. Sí, señor.
Oye, ¿y mañana le ganamos a Alemania, Poli, o qué?
Sí.
Pues mira, sí, yo estoy con José.
Si no se presentan los alemanes, seguro.
No, mira, José, te voy a explicar una cosa. Mira, lo bueno que puede tener el partido mañana es que estemos con cagaditos. O sea, con el culito, tú sabes, estrechito y bien, para que tal. Pero escúchame una cosa. Si fuéramos a tener que jugar el partido normal... Pero yo creo que mañana, sabiendo que o ganamos o estamos fuera, y en Sevilla, con todo el público que nos va a ver...
Con todo el ambiente allí...
Todo el mundo allí en el Estadio Olímpico.
Que nos va a ver por la tele, ¿no?
Por eso te he dicho, con todo el público que nos va a ver... No, ¿sabes lo único que me preocupa?
Estadio Olímpico que no se abre jamás, ¿no?
No.
Ahí no hay competiciones ni hay nada.
Nada, pero por lo visto, yo no lo sé cómo está, ¿eh? Me han dicho que lo han arreglado muy bien, que lo han estado cuidando muchísimo, que se sabía que se iba a jugar aquí el partido hace tiempo... Y vamos a ver, ¿sabe lo que me preocupa? Menos mal que no hay público, pero que está la pista de atletismo en medio. Si ya de por sí es frío jugar en un campo normal, imagínate en un campo, en un estadio olímpico, que encima tienes las pistas de atletismo ahí, tienes la grada allí. No lo sé, la sensación
muy
de los
lejano,
jugadores
muy
mañana.
Va a ser.
Sí, ¿verdad? Ahí, es que no sé.
¿Ahí es donde se jugó una Copa Davis?
Sí, ahí fuiste, sí, Minguella.
Claro, ahí estuve ahí tal.
Y se jugó una final.
Se jugó
el
Oporto Celtic.
Eso es.
Y el Madrid no jugó contra el Valencia en la Copa de Europa, ahí me parece que jugó, ¿no? O jugaron la final,
eso no me suena.
Si hay penalti, lo tira Ramos, ¿no, Poli? Eso no hay duda, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Si el otro día hubiera habido un tercero, lo hubiera tirado también, sin problema.
Lo hubiera tirado sin ninguna duda. A ver, yo te voy a decir una cosa. A ver, el primer penalti lo puede fallar perfectamente, porque, oye, llevaba 25 penaltis sin fallar. Ya lo más lógico es que estuviera cerca el fallo que lejos.
Algún día tiene que llegar, claro.
Claro, el número, el porcentaje se va elevando hasta que llega un momento que falla. Ahora, lo que no entiendo es el segundo penalti que tira. ¿Cómo lo tira? No, sí, lo entiendo. Sí. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me podrán decir, no, es que Sergio Ramos, que no sé qué. No, Manoso, te estás jugando la clasificación. Te estás jugando un gol importantísimo.
Lo que pasa, Poli, es que da la impresión, con tantos cambios de jugadores, que hay un momento que porque vosotros, yo os escucho y vosotros vais dando los nombres, pero si no, ya la mayoría ni los conozco.
Sí, sí,
que
seguro.
Algunos no juegan en España, otros cambian de sitio, un partido hay 11, el otro partido 11 diferentes.
El tercer portero de repente titular.
De titular, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, da la impresión, creo que es la realidad, que ahí manda Ramos y nadie más.
Y pues entonces, no lo sé.
No por mandar, te digo porque quizás en otra situación, en otro club, en el Madrid, en el Barça, no sé dónde, si uno falla un penalti, a lo mejor se crea la duda de si el segundo lo tiene que tirar otro. Es que yo creo que aquí ya no hay discusión. Es decir, aunque hubiese un muy buen lanzador, ya el Ramos va allí, coge el balón, lo pone y se ha acabado.
Lo dijo Luis Enrique, creo, después que si hubiera habido un tercero, sí, sí, lo hubiera tirado también. A mí, ¿sabes lo que me preocupa, José? La forma. Tú puedes fallar el segundo penalti, pero ¿sabes cómo le puedes fallar? Tirando a meter gol, tirando, claro, a saber lo que tienes que hacer. Lo que no puedes fallar es un penalti de la manera que lo tiró, a lo Panenka y medio encogido, porque él se da cuenta que el portero no se mueve, y ya cuando ha hecho todos los movimientos para tirar a lo Panenka, se da cuenta que el portero no se mueve, ¿y qué hace? Pues quiere rectificar, no se puede.
Ya no le da tiempo.
Eso es lo que a mí me duele, lo que te estabas jugando, le pegas un zambombazo y te hace el portero la parada del siglo a la escuadra, a 3 metros de altura, dices, joder, macho, pues ya está, la ha fallado, o le pega tal y le pega en el palo, vale, pues la ha fallado. Ahora,
de todas formas, aparte del penalti, que bueno, es una circunstancia, ya no se da mucho esto de dos penaltis, aparte del penalti, la selección da la impresión de ser varios jugadores cogidos de diferentes clubes de buen nivel y puestos juntos. Es decir, no da ninguna sensación de equipo.
Estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Creo que hace poco hizo una alineación que había un jugador de cada equipo diferente. Bueno, eran 11 jugadores de cada uno de un equipo.
Entonces, ¿qué ocurre? Estos jugadores, uno está en el Leipzig, el otro está en el Barça, el otro está en el Madrid, el otro está en Inglaterra, el otro está... Cada uno tiene un entrenador, unos ayudantes y unos sistemas de juego. Y entonces, juntarlos en 5 o 6 días o 7 a estos jugadores y hacerles jugar a un sistema cuando todos vienen de un sitio diferente, muy complicado esto, ¿eh?
Pues mira, para mí es peor una cosa. ¿A qué juega España? ¿Sabemos a qué juega?
No, por esto
no sabemos. Claro, bien, claro. Dicho esto, escucha, yo no sé en qué ha mejorado del otro seleccionador que había, el interino. No sé
Moreno,
qué ha mejorado.
Robert Moreno,
exactamente. No quería decir nombre para no eso, pero bueno, Robert Moreno.
Hombre, yo Robert Moreno, tú no pasa nada.
Ya. ¿En qué ha mejorado con Luis Enrique? Yo creo que hemos empeorado, porque con Robert Moreno por lo menos hacíamos goles, por lo menos ganábamos los partidos. Bueno. Pero es que con Luis Enrique yo tengo la sensación de que tenemos problemas en las dos áreas, atacando y defendiendo. Nos cuesta mucho hacer un gol y nos cuesta mucho que no nos hagan gol. Por lo tanto, el problema es tremendo. Y luego hay otra cosa que estarás de acuerdo conmigo. A ver, yo creo que hay dos puestos en el fútbol que tú no puedes tener duda.
Sí. Uno es el portero
y el 9.
Si tú en un equipo tienes dudas con el portero y con el 9, empezamos a casar.
Ahora tienes los tres porteros, tienen dudas ahora.
Bueno, a ver cómo va mañana. Minguella, ¿alguna novetat en clau electoral d'aquestes converses que vas tenint i tal? ¿Alguna
progrés?
Danos pistas.
El 24 de enero hay elecciones.
Aquesta la novetat, ¿no?
¿Has oído a Charlie antes?
¿Qué ha dicho el Charlie?
Ah, que le han dicho, que nadie le ha echado porque él tenía
un contrato. Ya estaba fuera.
No, hombre, exacto, de año en año, sí, del 1 de enero al 31 sí, de diciembre, que ya ha cobrado este año 2020 y que por lo tanto lo que
con rebaja,
es que,
con rebaja,
amigo. Y lo que pasa es que no sigue, porque no está Bartomeu, ya está, no hay misterio. Nadie le ha echado.
Bueno, pero esto, claro, las cosas se venden como se venden. Es decir, la noticia a mí me llama a media mañana, oye, que han echado al Charlie. Bueno, el Charlie me dijo a mí que no estaba, ¿entiendes? Pero claro, como lo vendes de una forma u otra, está bien que se aclare, ya está, tú tenías un contrato. Bartomeu creo que hizo bien en su gente liquidarlos no a tiros, sino pasando por caja.
Menos mal que lo han matizado.
Pasando por caja y chao, y que venga después, que haga lo que quiera.
Oye, yo liquido el debate ahora, que tenemos más cosas en Sport.
Volve,
Oliveros, Minguella, Poli, gracias,
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta ahora. Seguimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Koeman es el entrenador que todo el barcelonismo quiere, en quien todo el barcelonismo confía, y es bueno darle esa tranquilidad para que la cuestión del entrenador desaparezca del foco de las elecciones.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
3:45, recordo els aparellaments d'aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, els partits el 16 de desembre, Llagostera Espanyol, Terrassa València, Eivissa Sabadell, Gimnàstica Segoviana Girona, Ospi Almeria, Marino Cornellà, Burgos Andorra, Poblense Olot i Marbella Lleida. Són els partits amb representació catalana i el de l'Andorra també. Actualitat de l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bon dia. I t'afegeixo que l'Espanyol jugarà a Llagostera, no a Palamós, eh?
A Llagostera.
Jugava abans a l'Unió Esportiva a Llagostera.
Perfecte. Escolta, ara parlem del partit de dissabte davant del Fuenlabrada. Abans dir que Fiscalia ha presentat querella contra dos seguidors de l'Espanyol pels insults. La gent segurament recordarà el capítol insults racistes contra Iñaki i Williams a l'Espanyol Atlètic de la passada temporada.
25 de gener, i sembla que han passat 3 temporades. La Fiscalia de Barcelona, de la secció de delictes d'odi, doncs ha denunciat a dues persones per responsables d'aquells insults a Iñaki Williams. És per primera vegada la història del futbol espanyol s'assenyala directament a dos individus amb noms i cognoms, amb inicials en aquest cas. Hi ha una tercera persona que és menor i no ha estat cridada a declarar. El jutjat d'instrucció número 2 de Cornellà va citar també a declarar aquestes dues persones. Es va acollir el seu dret de no contestar i un altre ni tan sols es va presentar a la citació. Bona feina, doncs, de la Fiscalia, del jutjat, dels Mossos i també de l'Espanyol, que amb un comunicat fa 5 minuts es felicitava d'haver col·laborat estretament amb la Fiscalia. No sap l'Espanyol si aquestes dues persones són sòcies perquè des dels jutjats no els hi volen donar la identitat d'aquestes persones.
Molt bé, dissabte empat a una Fuenlabrada, Quique, un partit que hagués guanyat l'Espanyol si no arriba a ser per l'última desafortunada acció de Diego López, no?
Sí, que ve també, doncs, afegint mitjoreta fluixeta d'una Espanyol que va haver de sentenciar però no ho va aconseguir. Setè gol de RDT, una errada clamorosa i greu de Diego López, que va cometre un penal a 4 minuts del final, reconeguda per ell mateix, per un home de 40 anys, que va reconèixer a les xarxes socials que l'Espanyol havia empatat per culpa mia. No van funcionar per mi els canvis, Pol Lozano i Fran Mérida no van solucionar res al centre del camp. Doncs tenim una nova oportunitat divendres, derbi contra el Girona, un Girona que sempre que va a Cornellà guanya. Avui en roda de premsa, Miguelón, parlant de que l'Espanyol està fotut.
El equipo sí que es verdad que está jodido. Queríamos sacar los 3 puntos, no fue así. Tuvimos los primeros 20 minutos, yo creo que nos costó un poco entrar en el partido por la forma de juego que tienen ellos. Pero bueno, el equipo tuvo bastantes ocasiones y no pudimos matar el partido, pero bueno, Diego al final está bien. Un fallo puede tenerlo cualquiera y bueno, al final sí que es verdad que Diego nos salvó también de muchas antes. Así que bueno, estamos todos metidos en el mismo equipo.
Té raó, és a dir, qualsevol porter té un mal dia i Diego López va tenir una mala reacció en una jugada que no hauria d'haver acabat en penal mai de la vida.
Incorporem a l'antena d'Esports Cope al director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Aro. Hola, Javi.
Buenas tardes.
Diego ha dado muchos puntos, el otro día no tuvo... No te voy a decir no tuvo su día, no tuvo su momento en esa acción final, ¿no? Ya está.
No, a veces te los da y otras veces te los quita, pero el responsable del empate no solo es Diego López, creo que es todo el equipo. Yo que tengo la duda que siempre se plantea, es decir, ¿por qué? Es verdad que los primeros 20 minutos el Fuenlabrada pudo ir ganando, porque a los 30 segundos ya Cabrera sacó un balón casi que se colaba y luego el palo de Gasama, el travesaño, era un cabezazo, y a partir de ahí el equipo pues empezó a mejorar. Pero hubo esos 20, 25 minutos, media hora de partido, que nos sentimos tan superiores, que nos dormimos, que intentamos que el rival se duerma también, pero claro, luego te viene un error, como el de Diego López, que bueno, pues lo reconoció él en redes sociales, por lo tanto no se puede decir nada más, y te empatan un partido en el minuto 87.
Muy mal el equipo en la segunda parte, Javi.
No, por eso, porque no... No vamos a por el partido.
Los cambios el banquillo no funciona.
Lo tenemos tan controlado el partido que pensamos que, bueno, que en otro destello marcará, porque antes del 1-1 tuvo en barba la opción del 0-2. en una jugada entre él y Raúl de Tomás, pero no vamos a matar los partidos. Y eso es lo que a mí me preocupa, es decir, sí que el equipo superior a todos, vale, es verdad, pero tenemos que intentar que no llegar a esos últimos minutos de cada partido donde tengamos que estar sufriendo porque vamos con una diferencia de un gol. Nos pasó el día del Lugo y nos ha pasado en otras ocasiones, que los últimos minutos parece que, bueno, ya nos conformamos con lo que tenemos, vamos a ganar. El equipo sigue siendo líder, eso es cierto, pero hay que dar ese plus más. Yo dije el lunes pasado que si el equipo ganaba en Fuenlabrada, llegaríamos mucho antes a conseguir el objetivo, que es subir de categoría. Yo ahora empiezo a pensar que nos va a costar más por culpa nuestra, no por culpa de los demás, sino por nuestra negligencia de no ser más valientes y de ir a por los partidos.
Javi, muchas gracias. Hablamos. Un abrazo.
Buenas tardes.
Va a perder el Girona també, a Montilivi, davant del Mallorca, 0-1. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom. I són ja 4 jornades sense conèixer la victòria. Són 3 empats i aquesta derrota per la mínima davant el Mallorca.
I mosqueja amb els àrbitres, no?
Bé, malestar amb els arbitratges que està rebent el grup, l'equip, i malestar amb l'aplicació del VAR. L'argument per la primera afirmació són les 8 expulsions en 11 partits. Recordo que en té un dependent al Girona, i el sustent d'aquesta segona afirmació és, per exemple, el gol anul·lat a Pablo Moreno davant el Mallorca. Per això surt pas endavant del president del Figeli.
És evident que a vegades els nostres jugadors sentin frustració i que se sentin perjudicats en el sentit de que no s'avaluen totes les jugades de la mateixa manera. I en els últims partits sentim que el greuge comparatiu d'un equip i l'altre és sempre en perjudici o contra el Girona. Creiem que el VAR serveix per clarificar, per ajudar, però en aquests moments ens està costant força entendre les decisions que s'estan prenent.
I això fa que mogui, hi hagi moviment als despatxos del Girona. Ha presentat recurs davant les dues últimes expulsions, davant el Mallorca. Recurs a competició, la vermella directa a Ramallo i a la segona groga de Mamadou Sila.
I al Sabadell, Víctor, se li va tornar a escapar com a mínim un empat al tram final del partit.
El 83 preocupa al Sabadell aquestes derrotes, i així ho mostrava Antonio Hidalgo a la roda de premsa posterior al Logroñés Sabadell.
Evidentment, les dinàmiques estan, i quan estàs en la bona dinàmica, sembla que tot el cau del teu cantó. Però, ostres, massa premi pel Logroñés avui. No han fet lo suficient, crec jo, per guanyar el partit. El partit estava en un moment d'empat i bueno, un altre cop cau pel costat de l'altre equip.
Per cert, Antonio Hidalgo no estava a la banqueta, parlant del tema del Girona de sancions, perquè complia sanció per les dues grogues contra bueno, del passat de diumenge. Els arraquinats són penúltims en 7 punts en 11 partits i reben diumenge a les 2 de la tarda a Les Palmes.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
La estrella eres tú.
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Aquest cap de setmana s'ha coronat Lewis Hamilton, campió del món de Fórmula 1 per setena vegada, igualant a Michael Schumacher, i Joan Mir, el mallorquí, campió del món de MotoGP. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde, Joan Mir, 23 años, nacido en Palma de Mallorca. Solo necesitó ser séptimo en Valencia y ganar tan solo un gran premio durante todo el Mundial para proclamarse por primera vez campeón del mundo de MotoGP, lo que demuestra la igualdad de este Mundial marcado por la pandemia y por la ausencia de Marc Márquez. En el 2016, Mir ya había ganado el Mundial de Moto3. Además, el balear ha levantado el título en su segundo año en la categoría reina y ha permitido que Suzuki sume un nuevo piloto a lo más alto, algo que no ocurría desde hace 20 años cuando ganó Kenny Roberts Jr. Ayer, Joan Mir, en el partidazo, explicó sus sensaciones durante y después la carrera.
Todavía no me lo creo. Poco a poco estoy empezando a entender un poco lo que acabamos de conseguir, pero necesitaré un par de días seguramente. Claro que está nervioso, me está jugando un mundial. La carrera no ha salido del todo bien porque iba sufriendo muchísimo encima de la moto, porque realmente lo he pasado muy mal.
Por su parte, el gerundense Albert Arenas se proclamará campeón de Moto3 si el próximo domingo en Portimao, Portugal, queda primero, segundo o tercero, si en este último caso el japonés Ogura no gana la carrera.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
També s'ha coronat, o en aquest cas s'ha posat la jaqueta verda, Quique Augusta, Dustin Johnson.
I és la primera, però no serà l'última vegada, eh? Perquè juga estupendament, perquè va fer el rècord de cops a Augusta, 20 sota par, i perquè va guanyar de principi al final, el número 1 del món, que va ser, evidentment, el millor. John Ram es va tornar a quedar entre els 10 primers, tercera vegada que ho aconsegueix en les seves 4 participacions. Va ser 7è, després d'un cap de setmana una mica fred, una mica fluix, però bé, té 26 anys i li queda molt de camí per davant. Aquest és John Ram ahir a Augusta.
Empecé jugando bien ayer, pero las cosas simplemente no salían. Yo creo que alguna bola de más que se quedó con barro, el hoyo 8 fue muy costoso. Hoy también me ha pasado en el 10. Y bueno, el día de hoy la temática en general es que no me entra ni una. Y con lo que está haciendo Dustin, pues complicado no haber llegado hasta ahí. A ver, sé que soy capaz de hacer lo que está haciendo él. No es que esté por encima de nadie. Lo que pasa es que, bueno, es un gran día. Qué decir que muy merecido.
La sort que tenim és que el mes d'abril està al voltant i si el Covid ho permet, tornarem a tenir Masters d'Augusta.
Gràcies, Quique.
Adéu.
I en bàsquet, Albert, seguim pendents, entre d'altres coses, de l'afectació del coronavirus.
A la penya, al Joventut de Badalona, tenim una bona notícia. Torna a competir la penya després d'aquests 8 positius a l'equip entre jugadors i staff. Ho farà en una setmana de 3 partits. Demà, Eurocup a casa contra el Basak Şehir de Turquia. Dijous, també competició europea, la pista del Partizan recupera partit al conjunt de Badalona i el diumenge jugarà a Sant Sebastià partit de la 12a jornada de la Lliga Endesa. Tot això, veurem com ho afronta. Avui, últimes proves de detecció de la Covid. Veurem quants jugadors del primer equip estan disponibles. De cara al partit de demà, se'l perden segur Pau Ribas i Zàgars lesionats. Cal escoltar una veu del vestidor autoritzada, en aquest cas l'entrenador, el coach Carles Duran.
Sincerament, estem amb moltes limitacions del nostre dia a dia i sobretot de jugadors i intentarem trobar les millors solucions durant el partit. Però, insisteixo, tenim moltes ganes de tornar a jugar perquè volem assegurar el top 16 el més ràpid possible i demà és la primera oportunitat.
El partit de demà és de la 8a jornada de l'Eurocup, el rival el va exigir, però recordem, el temps d'inactivitat ha portat a la penya a no jugar, no competir en 4 partits. Obradoiro i València en partits de la Lliga Endesa i queden pendents aquest davant el Partizan de dijous vinent i també el partit a Burg.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Gil, vostè remata.
Doncs mira, Bayori, vull recordar el que està sent viral ara mateix, l'esquela de Juan José Mariño Padín, un senyor de Vilaxoan que va passar millor vida als 64 anys i la seva família ha posat a la seva esquela molt agraïts a Leo Messi, Juan José Mariño Padín, per fer-lo disfrutar durant els seus últims anys de vida. És una esquela que està donant la volta per totes les xarxes.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, trobeu a faltar Luis Suárez? Sí, 46%, no, 54%. En clau espanyol, a què atribuïu l'empat a Fuenlabrada? A l'error de Diego López, 55%. El conformisme de l'equip a la segona meitat, al 45%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.